Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia després que a la primera us hem explicat com creixen a la Unió Europea els partidaris de seguir l'anomenada línia Meloni i com ja fa Itàlia, començar a enviar a centres de detenció de tercers països els migrants que estan pendents que se'ls resolgui una sol·licitud d'asil per quedar-se en territori comunitari. També hem connectat amb Madrid, on el fiscal general de l'Estat ha rebut el suport majoritari de la cúpula fiscal l'endemà que el Tribunal Suprem l'imputés per revelació de secrets en la causa contra la parella d'Isabel Díaz Ayuso. I us hem parlat de les conseqüències de la rebaixa dels tipus d'interès anunciada fa una estona pel Banc Central Europeu. El BCE deixa els tipus al 3,25%, un 0,25 menys del que hi havia fins ara. Els hipotecats, que tinguin la hipoteca variable, ho celebren. Però atenció, perquè els experts avisen que l'abaratiment de les hipoteques pot acabar encarint encara més l'habitatge de compra. Què més podem destacar aquesta hora, Joan Bota?
Doncs que ha acabat sense acord la reunió de la Comissió de Salut Pública sobre la recuperació de l'ús de la mascareta si la situació epidemiològica ho requereix. Els representants de salut de les diferents comunitats autònomes han debatut sobre un esborrany presentat pel Ministeri per establir un protocol d'ús de la mascareta de 4 nivells en funció de les necessitats. L'esborrany es va començar a elaborar a causa de l'últim pic d'infeccions respiratòries quan va ser necessari imposar l'ús de la mascareta a tots els centres sanitaris, una intervenció que el Ministeri no volia repetir, segons havia comentat la mateixa ministra. El president del BBVA assegura que l'OPA sobre el Sabadell redobla l'aposta de l'entitat per Catalunya i les pimes catalanes. Segons Carlos Torres, l'operació permetria ampliar l'accés al crèdit de les petites i mitjanes empreses, on s'amplia des de Barcelona en Jordi Canal.
Bona tarda. Torres ha assegurat en un acte amb emprenedors que l'operació suposaria reforçar el compromís existent del BBVA amb les empreses, sobretot les pimes, oferint-los més i millor finançament i serveis.
Lo que buscamos es complementar las fortalezas de los dos bancos, ¿no? Y que con esa unión ser un banco más fuerte, más robusto, más eficiente, que pueda dar más crédito. Hemos cuantificado. Esta unión va a permitirnos canalizar 5.000 millones de euros de crédito adicional y nos va a permitir pues, ofrecer un mejor servicio.
Abans, en un altre acte, a SAD, el conseller delegat de la Sabadell s'ha expressat en sentit contrari. César González Bueno ha assegurat que la concentració bancària fruit de l'operació reduiria seguríssim, ha dit, la concessió de crèdit a pimes.
Han detingut 4 homes que de forma coordinada van cometre 3 robatoris violents a taxistes de Reus. Al Baix Camp escanyaven les víctimes amb la tècnica del matalló. Anem a Tarragona, Josep Ramon Ruiz.
Bona tarda. Els detinguts cometien els robatoris violents fent servir el mateix modus operandi i la mateixa franja horària. De matinada demanaven el servei per telèfon. Un dels detinguts se situava darrere del conductor i quan arribaven al destí li feia un matalló. És a dir, escanyar la víctima per darrere per fer-li perdre el coneixement, mentre els altres, amb violència i intimidació, li prenien els diners i objectes de valor. Els detinguts, d'entre 26 i 40 anys, tenen nombrosos antecedents policials i passaran a disposició del jutjat d'instrucció de Guàrdia de Reus en les pròximes hores. Josep Ramon Ruiz, Catalunya Ràdio, Tarragona.
L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 15 anys i mig de presó l'acusada de matar una noia a la sortida d'una discoteca de Cornellà l'any 2020. La sentència, seguint el veredicte del Tribunal Popular, la considera culpable d'assassinat i també la condemna a pagar 230.000 euros en concepte d'indemnització als familiars de les víctimes. Els Mossos han desmantellat una plantació de 1.500 plantes de marihuana als baixos d'una finca de l'Eixample, a Barcelona. L'operació policial va començar a finals de mes de setembre arran de la denúncia dels veïns de l'immoble per la furtó que sortia del local a peu de carrer. Sentiu l'inspector Ramon Grasa, que és el cap de l'àrea regional d'investigació, en declaracions a Catalunya Ràdio.
Es va desmantellar la instal·lació formada per plataformes d'enllumenat LED, làmpades halògenes, pantalles d'il·luminació, transformadors, ventiladors, aires condicionats, extractors, humidificadors, filtres de carboni, etc.
I l'escriptora Montserrat Feliu ha guanyat el Premi al Vaixell de Vapor de Literatura Infantil per l'obra Els Pergamins del Castell de Bellparlar. El jurat destaca que és un relat fantàstic amb el regust de contes de fades, amb una trama molt audaç i un ús enginyós del llenguatge. Justament l'objectiu de l'escriptora era enriquir el vocabulari dels joves amb un text ple de referències metalingüístiques i frases fredes.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Doncs des d'ara i fins les 4 encetem aquest temps de tertúlia amb el Ferran Casas, subdirector del Nació Digital. Bona tarda.
Bona tarda i bona hora.
La Lourdes Ciuró, advocada. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I el també advocat, el Marc Molins. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Tot a punt?
A punt i llestos.
Sí. Doncs vinga, el primer tema ja sabeu que no el proposem nosaltres, ens el proposen des de fora. I els dijous sempre saludem a l'escriptora Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
Bona tarda.
Tot bé, tu?
Molt bé.
Perfecte, doncs escolta'm, a veure, expectants tens aquí els tertulians, a veure quin tema els proposes.
A veure, mira, l'altre dia vaig veure una piulada de Pau Vidal, que és escriptor, traductor, sí, filòleg, que deia que transformador, la paraula transformador, deia serà el pròxim cas de paraula que perdrà tot significat i esdevindrà un flosti. Llavors afegia, flosti, mot o expressió encunyat o adoptat pel llenguatge del poder, sense càrrega semàntica, que serveix exclusivament per inflar o decorar el discurs. Copyright, Antoni Ferrando. En Antoni Ferrando també és filòleg, és catedràtic, va ser president de l'Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, i vaig veure que està fent un diccionari amb aquests flostis que ell defineix com a... seria el concepte central de la degradació del llenguatge. Recorda que aquesta seria la primera i més efectiva forma de control social. És a dir, que els flostis serien aquelles paraules o frases que es van repetint arreu i que sentim sense parar i que funcionen, diu Ferrando, com a ortopèdia verbal i intel·lectual per omplir minuts sense pensar gaire i dient poc entre un bloc d'anuncis i el següent, no? Llavors, ell els ha endreçat alfabèticament. Jo ara em faré un resum molt resumit, en llegiré qualcuns i veureu que els tenim completament integrats en el nostre dia a dia, bàsicament perquè ens hi fixem quan els sentim a partir d'ara, no? Per exemple, ell diu, atraure talent. Diu, a Barcelona, atraure talent és fer venir a viure a la ciutat estrangers de sou alt, capaços d'assegurar unes rendes de la propietat immobiliària que estan per damunt de les possibilitats de l'assalariat autòcton mitjà. Això seria un dels flostis que ell proposa, no? Un altre és preacord. Quan dues parts, amb una relació de poder asimètrica, han arribat a un acord, la part forta acorda amb la part feble de què parlaran, no sobre què es posaran d'acord. Per tant, un preacord no és un acord. Diu, no existeix, per exemple, un preacord entre amics per la compravenda d'un cotxe. No? Seria que sempre hi ha...
O hi ha acord o no hi ha acord, però aquest preacord no vol dir res.
Exacte, exacte. I després n'hi ha tres que aquesta sí que la sentim sovint, per exemple, comptabilitzar, obligatorietat o problemàtica, no? Diu que són sinònims flostis de comptar, obligació o problema, no? És a dir, a comptabilitzar, diu, hi ha gent que fa comparatives i comptabilitza, i hi ha gent que compara i compta, no? En aquesta línia, obligatorietat seria el sinònim flosti d'obligació, diu, en l'ús comú no hi ha ni un sol cas en què no es pugui dir obligació en comptes d'obligatorietat, i problemàtica, diu, és el sinònim flosti de problema. Hem de dir problema i no hem de dir problemàtica, no? I una que segur que vos sona és comprar. Estar d'acord. Això no t'ho compro. Diu, això és un anglicisme, la traducció literal de les modes de l'anglès és un generador potent de flostis. I algunes que ens interpel·len, per exemple, treure de context. Diu, és un recurs que té el polític per acusar els mitjans i dir que ell no va dir el que va dir mentre culpa els mateixos mitjans. Les meves paraules s'han tret de context. N'hi ha una altra que és èxit de país. Diu, motiu de satisfacció que hauria de compartir de forma transversal tota la població informada d'un país. Diu, en realitat és una vaguetat que no compromete res a qui la diu, que sol ser polític o periodista. I després hi ha reflexions interessants, com per exemple pobresa més adjectiu. Diu que la pluralització del concepte de pobresa mitjançant la dicció d'adjectius és un flosti, no? És a dir, el concepte pobresa seguit d'un adjectiu pretén crear una il·lusió tecnocràtica i burocràtica de coneixement i control. Pobresa energètica, pobresa infantil, no? Ell diu que la pluralització en general és una de les tècniques que ens fan servir per degradar els conceptes, no? I ell posa com a exemples feminismes i llibertats, com si la paraula feminisme o la paraula llibertat ja no fos prou potent i no servís per ella mateixa, no? I el que més m'ha creat l'atenció, que aquest no li compro, seria cervesa sense alcohol, perquè ell diu que si no vols beure alcohol, no beguis cervesa. Si no té alcohol, no és cervesa.
Mira, jo amb aquest estic d'acord. Per mi la cervesa sense alcohol no és cervesa, és una altra beguda. Et pot agradar o no et pot agradar, però cervesa, no ho seria.
No sé, jo no em prenca, però no sé.
No, però escolta'm, no sé, a veure, aquí...
No és com allò de les hamburgueses veganes,
aquí,
no?
Aquí entraríem en altra guerra. Sí, també és veritat, sí. Aquí tenim, bé, dos advocats, però que Lourdes, per exemple, ha tingut una carrera com a política. I el Ferran com a periodista, jo també periodista. Per tant, tenim periodistes i polítics. Per
però
tant,
jo no puc res, eh?
No, però ens podem sentir. Ens podem sentir...
Ens omplim la boca una de flostis d'aquests.
Sí, clar, jo crec que alguna n'hem utilitzat, eh? No sé com ho veieu.
Home, sí, són de collita... Són com, jo els dic, també em recordo una miqueta les crosses, no?, que es fan servir quan... I quan ha comentat la Llucia, diu, el tema d'èxit de país. És quan és un èxit per tu que ho has proposat, perquè ningú més t'ho compra, tampoc. Llavors intentes culpabilitzar aquell que no veu que allò és un èxit de país perquè és una acció política teva, no?
Si no estàs content, és problema teu, perquè això és del país.
Perquè això és
bo. Bueno, també són aquestes coses que no es poden objectivar, no? És quan, també, quan... No és ben bé això, però quan els mitjans a vegades diem és que són molt influents. Clar, com que això no es pot objectivar, no es pot quantificar, doncs, bueno, ningú t'ho rebatrà. Hi ha altres coses que sí.
Veig una línia molt fina entre això dels flostis i una altra cosa que també diu molt el Pau Vidal, que és el burocratès, que és aquesta manera de parlar que tenim moltes vegades i que a vegades els mitjans en som claríssimament culpables, en què fem les coses molt complicades. Recordo, és que ara explico una interioritat, recordo una baralla per una entradeta, és aquella part que l'editor del programa llegeix abans que el redactor faci la notícia, i recordo que hi havia escrit un sistema de captació il·legal d'electricitat. Punxar la llum. Per què no podem dir punxar la llum? Bé, és que punxar la llum és un sistema de captació il·legal d'electricitat. Home, sí, però la gent, si dius això, igual no t'entén. I com això, n'hi ha moltes d'aquestes... Sembla que et donin com més una pàtina de més cultural, no?
I sempre després surt aquella discussió sobre si nosaltres, els periodistes, hem d'usar el llenguatge del carrer o hem d'intentar elevar una mica l'estàndard lingüístic.
Sí. Clar, però on està el límit?
Però l'has d'elevar realment, perquè és veritat que problemàtica és realment no vol dir res. No, és a dir, problemàtica, pots dir problema sense cap mena de problemàtica.
Sí.
No? O sigui, i després
sinergies,
creieu
que és una paraula que agrada molt i que agrada molt a la FME.
Sinergies, sí.
Sinergies i transversals.
Sí, tota aquesta...
Val a dir que quan has dit m'ha costat entrar amb l'explicació que feies, perquè la paraula flosti, de fet, el meu avi l'utilitzava molt, perquè eren eines.
A veure.
Porta el flosti. No portes aquell flosti.
O els flostis. El flosti no era cap concreta.
El flosti eren estris i flostis. Els flostis de l'altros, els flostis de la cuina, un flosti. Sí, sí.
Com els patracols, no?
Sí, eines, o sigui, els flostis aquests, treu tots aquests flostis, no? I fes pas, jo què sé. No ho feies servir com a... I d'entrada no sabia per on anava la Llucia quan explicava...
I els exemples t'han fet veure la llum, eh?
Exacte.
El Marc està molt callat.
A mi m'ha cridat molt l'atenció una expressió o dues, de fet, que ha fet servir la Llucia al començament. Parlava d'ortopèdia verbal, ortopèdia intel·lectual. Em sembla brutal. Des de no són flostis i és un superestímul, no? Perquè en quantes ocasions i en quantes circumstàncies vivim en aquest context d'ortopèdia, no? Ostres, m'ha cridat molt l'atenció. La resta
però això ho diu l'Antoni Ferrando, eh?
La comparteixo, però...
Sí, perquè a més, els advocats, déu-n'hi-do, quan us poseu a redactar, perquè a vegades hi ha alguna interlocutòria que dius, a veure, un moment, vaig a llegir-me aquest paràgraf tres vegades, perquè igual a la quarta potser acabo de pillar quina és la idea que em volen transmetre.
Sí, això és veritat, però entendre a vegades les sentències o els recursos, jo que en una altra vida havia fet informació de tribunals...
I per què diem, per exemple, molt bon dia? És que bon dia és poc.
Bueno,
volem ser més amables i més simpàtics? O...
És reiteratiu, no? És una mala economia del llenguatge.
Però creieu sincerament que Transformador serà un d'aquests flostis que es farà servir a partir d'ara? Dins del món de la política?
És probable.
I com a periodistes...
El nivell és disruptiu.
També és bona.
Diu una professora que a batxillerat tothom utilitza implementar. Tot s'implementa.
Ostres.
Que també, implementar aquestes coses.
Bé, jo, només jo volia fer aquesta petita reflexió.
Ja sé que no n'ha parlat la Llucia, que a mi em fa molta ràbia, que són les paraules, conceptes en anglès.
També.
Moltes vegades que en català en tenim. A vegades és veritat que no tenim una paraula que encaixi tant o que sigui tan senzilla o ho convertim en un concepte molt llarg, però jo me'n recordo d'una discussió amb deadline. Data límit, joder. Si estem parlant en català, per què hem de dir deadline? Podem dir data límit o l'últim dia, no?
Ganes de complicar-nos la vida, de vegades.
Sí,
en fi. Això tothom hauria de fer una mica de càrrec de consciència i mirar-se un mateix, perquè segur que tots trobaríem alguna d'aquestes paraules que utilitzem i no caldria, però vaja. Llucia, gràcies, bona tarda
gràcies
per aquests flostis. Gràcies. Pràcticament un quart. Us començo plantejant el tema amb el qual hem començat el Catalunya Migdia i que, de fet, tota aquesta setmana està marcant bastant l'agenda, especialment a Brussel·les i per la Unió Europea. Aquesta idea d'enviar sol·licitants d'asil a centres de deportació, però fora de la Unió Europea. Una idea que guanya adeptes, i no només entre els estats que tenen governs conservadors, sinó també amb governs socialdemòcrates, com per exemple el danès, el de Dinamarca. Ara per ara, Espanya és el país que s'hi ha mostrat més clarament en contra. Alemanya, més continguda, ha expressat que no és una opció vàlida pel seu país, bàsicament perquè té molta immigració, i altres estats han estat més pragmàtics. Irlanda, França o Luxemburg no s'hi oposen, però volen saber abans com es faria i quants diners els costaria. En tot cas, el seguidisme al model de la líder italiana d'extrema dreta, Giorgia Meloni, que ja ha obert dos centres de deportació per sol·licitants de asil a Albània, en aquest cas, és un fet entre els 27 que avui s'han reunit per abordar aquesta qüestió. Un model que, en el fons, el que vol és augmentar les deportacions de persones. Ara, qui s'ho planteja és la Unió Europea, veurem si acaben prenent aquesta decisió tots 27 o no, Itàlia ja ho fa, i en el seu moment, un dels primers que ho va plantejar va ser el Regne Unit, que fins i tot els enviava a l'Àfrica. Com a mínim va plantejar aquesta possibilitat. No sé com ho veieu i què us sembla aquesta opció, i que ara ja estigui tan normalitzada com que s'estigui parlant entre els 27, i ja no es considera ni una idea boja, ni una idea només d'extrema dreta, sinó que ja pràcticament és transversal de qualsevol ideologia.
Bueno, al final els discursos de l'extrema dreta doncs van fent tacadoli, no? I primer colonitzen la dreta, i la dreta doncs compra els marcs i els discursos, a vegades doncs securitaris o en matèria d'immigració, de l'extrema dreta, i al final doncs ja s'acaben normalitzant, i més amb una Unió Europea on, en aquestes eleccions europees, l'extrema dreta va quedar ben a prop, de convertir-se en segona força política al Parlament Europeu, malgrat que està repartida entre tres grups parlamentaris diferents. És a dir, estem parlant d'una Unió Europea que està molt, molt decantada a la dreta, i sobretot doncs, a països de l'est, amb governs d'extrema dreta. I això, doncs, malauradament, ha acabat, com deia, colonitzant, no? Colonitzant grans partits com la CDU alemanya. De fet, la Ursula von der Leyen és de la CDU, no? I a vegades, doncs, quan es critica a l'esquerra amb el debat de la immigració i es diu el bonisme i que no s'afronten els temes de cara, doncs, evidentment, a mi el bonisme no m'agrada, però em preocupa més el dolentisme. I jo crec que aquestes actituds amb la immigració, amb aquell que és diferent, amb la demonització i amb la criminalització, tenen més a veure amb el dolentisme i amb no voler buscar mesures en què realment, doncs, perquè segurament el conjunt d'Europa ens podríem permetre regularitzar i acollir més persones, perquè tenim un sistema econòmic capitalista, turbocapitalista, de creixement permanent en sectors com el turisme i els serveis, que constantment està demanant treballadors o treballadors per les cures.
I sovint passa que s'estan adoptant respostes a temes que no s'han abordat o no s'han afrontat amb un rigor quan era necessari. Europa té un dèficit de polítiques estructurals per tots els països de la Unió. La dificultat de posar d'acord als estats membres és en moltes qüestions, no? I el debat migratori resulta que hi ha hagut un discurs de l'extrema dreta doncs molt punyent, i que han vist com la dreta i l'esquerra han hagut de posicionar-se en certa manera a rebuf d'aquesta politització de la immigració, a més amb uns tits molt populistes. És a dir, debats que s'han d'afrontar, ara ho deia el Ferran, no? Europa pot acollir. Escolta, plantegem-nos com, quines són les polítiques, sí. I en cap cas poder fer distincions de ciutadans de primera i de segona. Recordeu, amb la guerra d'Ucraïna, tots corríem i tots obríem les portes.
Aquells refugiats ens encantaven.
Ens encantaven. En canvi, els que venen pastera i intenten arribar a les costes europees, doncs aquells ens fan nosa, no? Ara, és un repte.
Però fixa't que és preocupant que en el tema de la immigració i en el tema dels diners, no, de les polítiques econòmiques i de la llibertat comercial, és a dir, per poder comerciar i per que funcioni com a mercat, la Unió Europea sí que és capaç de posar-se d'acord. Ara, en el tema llibertats, o per exemple, a l'hora de tenir una posició en política exterior sobre Israel, és impossible. Els estats no volen cedir sobirania.
A mi em sembla molt interessant aquesta dicotomia que plantejaves, Ferran, quan et referies a solucions més bonistes i per antítesi, més dolentistes, no? Dit d'una altra manera, sense incorre en flostis. Les bonistes i les dolentistes. Crec que, en realitat, la dicotomia conceptual que s'estableix ho és en relació amb les solucions que són justes i, per tant, eficaces, i les que no són justes i, per tant, seran ineficaces, no? És a dir, aquesta idea promoguda per Giorgia Meloni, que sembla que està comprant von der Leyen i alguns països de la Unió, aquesta idea de que es poden agafar persones, éssers humans, i confinar-los en un punt concret i anar-los posant allà, no? com i ningú els veu, i aquesta idea, al meu entendre, és que és senzillament grotesca, és a dir, i això la fa ineficient i la fa ineficaç, a banda, evidentment, insolidària, poc humanitària i injusta. Però una solució desequilibrada, que, insisteixo, acaba consistint en que hi ha determinats espais en els que col·loquem a uns éssers humans els que preferim no veure, aquesta solució mai es podrà imposar perquè és essencialment injusta i, per tant, ineficient i ineficaç.
Clar, és que ara, posant-nos al lloc d'aquesta gent, no? Algú que fuig d'una guerra o d'una situació, per exemple, no? Ara, a tota la zona d'Orient Mitjà, si la Unió Europea paga, posem per cas, a Turquia, no? que se n'ha parlat, a Turquia per tenir allà confinats d'alguna manera en camps de refugiats o com sigui, a aquests immigrants, això no pot ser una solució estable, perquè aquesta gent que ha marxat, lògicament, no ho ha fet per anar a un país com Turquia. Ho ha fet per buscar oportunitats, doncs, a França, a Alemanya, a Espanya, on sigui. I vull dir que no és una solució, com deia el Marc, no és una solució estable. Vull dir,
no
tu pots dir, no, estàs 2 setmanes a Turquia i després veiem
i el,
què passa.
El concepte,
no?
que deia el Marc, no? De la injustícia de tancar aquestes persones, no? I quines són les fórmules que hauríem d'adoptar. Espanya està ple de CIEs. Centres d'internament d'estrangers que també estan pendents de solució, no deixa de ser el mateix, però dintre aquí a casa nostra, a la zona franca, no? I allí tens persones en unes situacions doncs pendents i les tenim oblidades. Què passa amb aquelles persones, quin tracte se'ls dona, com se'ls pot donar una solució viable, perquè al final han vingut aquí a guanyar-se la vida, no? La gent no ve a delinquir, la gent busca una oportunitat, no?, com a concepte.
Per aprofundir en aquesta idea, que, insisteixo, s'està discutint ara a Brussel·les i que els 27 tenen sobre la taula aquesta proposta, diguem-ne que la solució Meloni, entre cometes, saludem a Juan Fernando López Aguilar. Senyor López Aguilar, bona tarda.
Bona tarda.
El Juan Fernando López Aguilar va ser ministre de Justícia espanyol, és eurodiputat al Parlament Europeu, allà ha presidit en dues ocasions la Comissió de Llibertats Civils, Justícia i Afers d'Interior. A més, durant la darrera legislatura va ser el ponent del reglament per fer front a situacions de crisi en matèria de migració i d'asil. Per tant, és algú que ha treballat molt el tema de la migració i quin tracte donem als migrants. I no sé si per algú que ha treballat tant aquest tema, veure que Europa està estudiant seriosament aquesta opció d'externalitzar, entre cometes, el problema, suposa una decepció.
Más que una decepción, me parece un error muy censurable y me dispongo a censurarlo en voz alta en el próximo pleno de Estrasburgo que celebraremos la próxima semana, porque es una señal en la dirección no solamente equivocada, sino contraria al impresionante trabajo que concluimos en diciembre de 2023, después de 10 años de extenuantes negociaciones con mucho viento en contra, en un parlamento de 700 escaños donde hay 8 grupos parlamentarios, y finalmente una negociación a cara de perro con 27 ministros y ministras del interior, que como puede imaginar es el formato más duro del Consejo, y venciendo muchísimas dificultades llegamos a un compromiso para poner en vigor nada menos que 9 reglamentos que por fin van a estrenar una nueva arquitectura europea de respuesta, no solamente política, sino legislativa de migraciones y asilo. Y en ningún caso permite esa externalización infame del tratamiento de los migrantes, ni mucho menos de las demandas de asilo y de personas vulnerables. Nos ocupamos los socialistas particularmente de que en todos los reglamentos hubiese cláusulas específicas para proteger a personas vulnerables. Y por tanto pensamos que es un paso en la dirección equivocada, una concesión absolutamente innecesaria y rechazable a no solamente la retórica de la extrema derecha, sino la estrategia de la extrema derecha que pretende que siempre tuvo razón en este asunto, que lo que debe hacer es echarnos al mar a todos, devolvernos a África, cerrarles las puertas o externalizar la gestión de las demandas de asilo en algún país que se preste. Por tanto, es un asunto completamente contradictorio con el impresionante trabajo que no solamente hemos hecho, sino que concluimos con muchos sacrificios en diciembre del año pasado.
Clar, perquè és que, com vostè deia, fa 4 dies, al mes d'abril d'aquest any, el Parlament Europeu va aprovar aquests 10 textos legislatius que vostè deia per reformar la política europea de migració i d'asil. Encara trigaran 2 anys a aprovar-se, vostè va ser en la redacció d'aquells textos, però perquè estem veient, això podria descarrilar si ara es consuma aquesta idea.
No debe suceder, al contrario. Ahora el compromiso prioritario, se lo hemos exigido a von der Leyen para investirla, porque los socialistas hemos sido parte de la mayoría de investidura, que exija de los 27 Estados miembros la elevación de los llamados implementation plans, es decir, la disposición de incorporar a sus ordenamientos jurídicos todas las medidas necesarias para que el nuevo sistema de migraciones y asilo, que es legislativo y por tanto derecho vinculante y obligatorio para todos los Estados miembros, sea exigible plenamente a partir de 2026, que era la fecha convenida. Es cierto que la negociación concluyó en diciembre de 2023. La votación definitiva y, por tanto, la entrada en vigor definitiva de los 9 actos legislativos tuvo lugar en el pleno de abril de 2024, último de la legislatura, in extremis. Pero esta legislatura tiene que arrancar con un compromiso claro de la Comisión de ponerse al frente de su papel de guardiana de los tratados y del derecho europeo, exigir de los Estados miembros los implementation plan y muy particularmente de la elevación de las llamadas Solidarity Pledge, para que todo mundo, las ofertas de solidaridad que permitirán el realojamiento de personas rescatadas en la mar en las regiones de frontera. Piensa en Canarias, yo soy canario. Y Canarias vive una situación límite desde hace tiempo, por su proximidad más que nunca en la globalización al continente africano, que está en una explosión demográfica, y además con un patrón migratorio que incluye el embarcamiento de menores no acompañados en un número sin precedentes en la historia, que eso no pasa en todas las latitudes de la Unión Europea. Es decir, los procedentes de Asia o de Oriente Medio no suelen embarcar tanto menores no acompañados como lo hace el África subsahariana. Y eso impone una presión enorme sobre Canarias, que necesita programas de realojamiento. En el paquete de migraciones y asilo, particularmente en el reglamento de crisis, está contemplada la obligación de ofertar plazas de realojamiento obligatorio para esos menores no acompañados. Y esta idea de enviar personas vulnerables, menores no acompañados, como ya han sido inmediatamente retornados desde Albania, porque ni siquiera se les había identificado como tales, violando todas las leyes del derecho internacional humanitario, es completamente contraria al trabajo que hemos hecho. Por lo tanto, insisto, no solamente va en la dirección equivocada, sino que es contradictorio con el derecho europeo legislado y es lo último que se le puede consentir a la Comisión, que está obligada a exigir de los Estados miembros el cumplimiento del derecho europeo legislado.
Quin marge tenen vostès des del grup socialista, tenint en compte que van donar suport a von der Leyen i ara es troben que von der Leyen està fent un discurs que pràcticament és igual al de Giorgia Meloni? Quin marge tenen o què poden fer des del grup socialista per intentar evitar que això es porti a terme?
No és la primera vegada que esto sucede. Y si me permite una broma, no es fácil desde el Parlamento Europeo romper la barrera de la comunicación, porque el Parlamento Europeo, que es un parlamento directamente electivo, el único directamente elegido democráticamente por 450 millones de ciudadanas y ciudadanos europeos, supranacional y legislativo del mundo, sí tiene un grave déficit de visibilidad y de comunicación. No es fácil contar desde el Parlamento Europeo lo que hacemos. Pero si una vez lo conseguí es porque acusé a Giorgia Meloni de estar melonizada. Y eso fue traducido a todas las leyes, a todas las lenguas oficiales de la Unión. Von der Leyen melonisiert auf Deutsch, en alemán. Von der Leyen melonizzata en italiano. Porque efectivamente no es la primera vez que hace concesiones discursivas a Meloni. Y en esta ocasión ya es sumamente preocupante porque lo hace en un terreno sumamente sensible cuando ya hemos puesto en vigor el paquete legislativo de migraciones y asilo. Por tanto, cuando ya hemos legislado en sentido contrario, cuando ya hemos creado garantías comunes para gestionar con un procedimiento uniforme en toda la Unión Europea las demandas de asilo, con particular atención a las personas vulnerables y en ningún caso externalizando su gestión. Por tanto, que esto suceda ya cuando el paquete ha sido aprobado es intolerable. Y se lo vamos a decir en la cara.
¿Y es podría hacer alguna mesura al Parlamento en contra de von der Leyen?
Desde luego lo haremos los socialistas, por decirlo así, el arco progresista, que desde luego no somos la mayoría en el Parlamento Europeo, esto hay que saberlo. No lo hemos sido en mucho tiempo, pero esta vez la mayoría conservadora escorada a la derecha, trufada de extrema derecha, es más abultada que nunca. Esto no es un secreto para nadie, ¿verdad? Después de las elecciones de 2024, el Partido Popular con los 3 grupos a su extrema derecha pueden arrasar en todas las votaciones, pero no deben hacerlo en un sentido contrario a lo que ya está aprobado como ley europea. Esto también es cierto. Y creo que, por tanto, conviene exigirlo. Y no debe perderlo de vista von der Leyen, que ha sido investida con una mayoría proeuropea comprometida con la implementación, es decir, con la ejecución leal de las obligaciones del pacto de 9 reglamentos que son actos legislativos directamente vinculantes para los Estados miembros de migraciones y asilo. Pero sí es un signo preocupante de que la Unión Europea se escora a la derecha. Yo soy un socialista. De esto puede que haya alguien que nos escuche que lo esté celebrando, pero de luego yo no lo celebro. La Unión Europea se está escorando a la derecha, y se está escorando a la derecha en un asunto que hace mucho tiempo que exige una respuesta de escala europea. Y sin embargo, la retórica de la extrema derecha es siempre regresar a la casilla nacional, cerrar con puertas, reforzar las fronteras exteriores de la Unión y las interiores también, suspender la libre circulación y darle a los Estados miembros carta blanca para convenir cualquier solución que quite de la vista a los migrantes, como si fueran una amenaza para nuestra seguridad o contra nuestra identidad. No lo son. Como puede imaginar, mi enfoque es radicalmente contrario. Es humanitario, cumplidor de las obligaciones del derecho internacional humanitario, cumplidor del derecho internacional que incluye la Convención de Ginebra de Protección de los Refugiados sin Devolución, con particular atención a las personas vulnerables, pero cumplidor sobre todo del derecho europeo legislado, que es el trabajo, que créanme que no fue fácil. Y se lo digo además con cierto dolor, porque a esa escala europea todo el mundo puede entender que a la hora de sacar adelante una ley todo el mundo hace concesiones, lo que llamamos compromisos en la jerga europea. Todo el mundo hace concesiones al punto de que nadie obtiene todo lo que quería. Yo desde luego no obtuve lo que yo quería en el pacto de migraciones, así lo peleé durísimo, pero reconociendo la realidad y viendo las dificultades, acabas haciendo concesiones para poder sacar adelante una ley en la que tú no tienes la sartén por el mango, eres uno entre 700 escaños. Pero al final hay legislación, y por lo menos esa legislación tiene que ser cumplida, y su cumplimiento tiene que ser exigido por la institución que actúa de guardiana de los tratados del derecho europeo, que es exactamente la Comisión Europea.
Senyor Juan Fernando López Aguilar, exministre de Justícia i eurodiputat al Parlament Europeu, gràcies per atendre'ns en directe al Catalunya Migdia i bona tarda.
Moltes gràcies, bona tarda.
Doncs el Juan Fernando López Aguilar, amb vehemència i realment molt empipat amb la situació, però és veritat, com ell mateix deia, que el seu grup està en minoria i per tant té una dificultat, tot i que és veritat també que van aconseguir aquests pactes que ara troben que s'estan incomplint, o que es poden incomplir.
Jo crec que aquí hi ha una clau que abans no n'hem parlat i que em sembla molt rellevant en això, no sé si estareu d'acord. En aquesta revisió dels pactes del 23, ell ha parlat tota l'estona del factor Meloni. És a dir, el fet de que hi hagi un país gran, que és Itàlia, i de primera divisió, i fundador de la Unió, que estigui governant per l'extrema dreta, té una influència més forta. Jo abans he parlat de l'extrema dreta, del pes de l'extrema dreta, als països de l'est. Però, siguem clars, la Unió Europea, hi ha una primeríssima divisió, que és França i Alemanya, però després hi ha uns països que són com una segona divisió, que són una noblesa, diguéssim, no? On estaria, doncs, Espanya, segurament els Països Baixos, i també Itàlia, que és fundador i és un país gran i és una potència econòmica. I que una potència com Itàlia estigui governada per l'extrema dreta, és evident que té una incidència que no és la que té Orban, per exemple,
ni Donald Tusk,
que és de dretes, però no és d'extrema dreta, però sí que és de dretes, o quan hi havia els Kaczynski, o... Vull dir, és a dir, preparem-nos pel que pot venir, perquè si a França, és a dir, si això ens està passant amb Itàlia, si a França, per exemple, hi governés l'extrema dreta, aleshores sí que jo crec que ja definitivament segurament seria el final del projecte europeu.
A mi, si em permeteu, jo plantejaria una petita discrepància pel que fa a l'aproximació al problema. És a dir, jo crec que el problema no té tant una naturalesa estrictament política o circumstanciada en persones com en realitat una naturalesa global. Fernando López Aguilar ha parlat d'un concepte que per mi és essencial, que és l'explosió demogràfica. Mentre parlava he fet una anàlisi de dades que em permeto plantejar molt ràpidament. A l'any 1800 hi ha un cens, estimat evidentment, de 1.000 milions d'habitants al planeta. El 1927, és a dir, 127 anys després, el cens passa a 2.000 milions. Es dobla de 1.000 a 2.000. El 2024 són 8.400 milions d'habitants, és a dir, es quadruplica. I les estimacions de la ONU estableixen que l'any 2100 superarem amb escreix els 10.000 milions d'habitants. És evident, i això ho deia Malthus, a principis del segle XIX, un teòric anglès ja deia, el creixement de la població i el creixement dels recursos que dona el planeta no estan correlacionats, i per tant això generarà enormes estressors de tot tipus, climàtiques, sanitàries, alimentàries, de tot tipus, no? I això és el que estem vivint. Per tant, i concloc, crec que la resposta no està tant en si és una aproximació de dretes, d'esquerres, bonista o dolentista, com dèiem abans, sinó si és eficaç i és eficient, i només podem donar respostes eficaces i eficiències, insisteixo, si les respostes són globals, són solidàries, són coherents amb el dret humanitari i si són essencialment justes. Si no, qualsevol solució, plantejament...
I qualsevol persona que ara ens pugui estar escoltant, després d'escoltar el López Aguilar, pot dir, ostres, si després d'una lluita cara de perro, amb tots els vents en contra, els ministres de l'Interior dels 27 s'han posat d'acord amb nous reglaments per poder implementar els respectius països, com és que això cau amb un foc d'encenalls i no s'acaba? És a dir, quin és el pes, tornem al començament, quin és el pes que té la Unió Europea, que adopta reglamentació, que es posen d'acord, però després ve una senyora i decideix que allò ho posa en quarantena.
Una mala governança.
I llavors el desencís de la població quan diu, bueno, Europa, va, vagi a votar, jo vaig a votar a Europa, ja veus, no?
És una travada del déjà vu d'avantposar les meves necessitats puntuals, polítiques, de partit, a les necessitats globals, o hi ha una resposta, però ni tan sols diria a nivell europeu. Que la política migratòria respon a aquesta explosió demogràfica que exigeix un plantejament, una resposta.
El que passa és que, fent d'advocat del diable, és a dir, hi ha un gruix de la societat europea que compra aquest discurs, perquè a les últimes eleccions europees aquestes opcions són les que han guanyat. Per tant, és a dir, no és que hi hagi una presidenta italiana que s'ha tornat boja i va en contra de la societat europea. No, és que la societat europea compra aquests arguments i els vota.
Compra aquest discurs, però també vol immigrants que cobrin poc i els hi cuidin la seva gent gran.
No volen segons quines feines.
També no volen segons quines feines. També volen comprar productes de quilòmetre zero i que no s'inflacioni molt el preu de la fruita i de les tomaques que recullen els immigrants, i també se'n volen anar de vacances, on normalment, doncs, amb una guingueta a la platja, és molt probable que et serveixi un immigrant o que un immigrant faci de cambrera de pis en un hotel.
Perquè no hi ha res més atractiu que la solució curtplacista, no? Aquestes solucions màgiques que donen per aquests grans problemes. Només dues reflexions. Primera, avui el periòdico de Catalunya es parla, curiosament, de que hi ha una previsió, la patronal de geriatria de geriàtrics de Catalunya parlen d'uns dèficits d'assistencials.
Ho han anunciat avui en roda de premsa. Sí.
Però assistencials vols dir de personal.
Personal, perdó. Perdó.
Clar.
Són 25.000 places, 20.000 llocs de feina. És a dir, 25.000 persones que necessitarem, perquè tot el baby boom ens farem grans i, per tant, necessitarem places de geriatria, i hi ha 20.000 llocs de treball que caldrà cobrir.
I que costarà cobrir, perquè es pagaran sous baixos, perquè ni volem pagar molt per posar l'avi a la residència, i l'administració, l'Estat, el nostre benestar, no és prou capaç de dotar econòmicament aquestes places. Aleshores, solució? Doncs treballadors que cobren molt poc i que cobren pràcticament el salari mínim. I qui vol anar? Doncs qui vol anar. I aleshores, sí, podem fer discursos de que racistes. I pot haver gent, i la senyora aquella de Ripoll pot dir el que li sembli, i els de Vox. Però després la realitat, al nostre món del treball i al món de les cures, és la que és.
Jo crec que era, no em vull posar il·lustrat, però crec que era Churchill que deia que per ser un bon polític només cal saber una mica de història i sentit comú, si no recordo malament, era ella el que ho deia. Què ens diu la història? Què ens diu la història sobre els grans...
No sé si ho deia, però està bé.
Està bé, no? En tot cas.
Història i sentit comú crec que es pot anar una mica pel món.
Deia algo així com que... O sigui, què ens diu la història sobre els grans fluxos migratoris? I prego disculpes per la frivolitat del plantejament, però... És bastant igual si analitzem els fluxos del segle V, del segle VII, del segle VIII... La història dels fluxos migratoris ens demostra que quan hi ha un desequilibri demogràfic potent, els que tenen major nombre d'efectius acaben desplaçant i ocupant els espais on hi ha més benestar, millors climes, millors oportunitats. És una qüestió estrictament demogràfica, no? Encara tenim les respostes de tipus Trump, etcètera, etcètera. No, anem a fer unes parets enormes, uns murs i tal... O hi ha una resposta.
Que tampoc el va fer.
Bueno, que l'ha fet...
No el va acabar.
Perquè l'ha fet i no l'ha acabat, amb el qual és un mur que té intermitències, no? Sí, és molt fantàstic com a mecanisme dissuasori. Però insisteixo, és a dir, aquestes grans polítiques són polítiques a nivell global i l'única forma d'assegurar que siguin eficaces és quan siguin justes i respectuoses amb el dret, amb els drets humans i amb les persones. Si no, no hi ha forma d'imposar-les.
Falten 21 minuts per arribar a les 4 de la tarda. Fem una pausa per la publicitat i de seguida continuem amb més coses.
Promo en promo, com aquest descompte directe del 4% perquè posis combustible a les gasolineres Carrefour fent qualsevol compra als hipermercats del 17 al 20 d'octubre. A més, per ser soci del Club Carrefour, acumules al xec estalvi un 8% en tots els teus repostatges. Vàlid als hipermercats amb gasolineres Carrefour.
Imagina't que viatges en el temps fins d'aquí a 10 anys. Tot seria diferent, excepte...
Excepte el teu Mazda CX-5 o CX-60, ara amb 10 anys de protecció. A més, 3 anys de manteniment i 3 anys d'assegurança de regal. Promoció vàlida finançant amb FlexOpció a través de Santander Consumer. Veure condicions de Mazda.es.
Xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya.
Una festa al terrat o una sessió de networking? EAE Business School Barcelona és descobrir el que t'apassiona, compartir, formar-te i viure l'escola de negocis a fons. Experiències per tota la vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
36a Festa de la Cervesa de Platja d'Aro. De l'11 al 20 d'octubre, gaudeix d'una fira plena d'activitats i de música, de les millors propostes gastronòmiques, d'una àmplia varietat de marques de proximitat nacionals i d'importació, i de les noves nits temàtiques. Gaudeix de la Festa de la Cervesa. Gaudeix de Platja d'Aro.
Tornen els Premis Regió 7, la gala que reconeix els mèrits i el talent de tot un país. Amb una edició especial per celebrar els 45 anys del diari. Dimarts 22 d'octubre a les 7 de la tarda al Teatre Cursal de Manresa. Reserveu-vos la data i aconseguiu entrada gratuïta a cursal.cat. Amb el suport de CaixaBank, Endesa, Diputació de Barcelona, Ajuntament de Manresa, ICL i Volvo Motorcat Premium.
Vaig triar un somni. Vaig triar el risc. Vaig triar el patiment, la incertesa, l'estrès, les nits d'insomni. Per què hauria de renunciar ara al plaer de triar amb quins bancs vull treballar?
Poder triar és el teu poder. Banc Sabadell.
Les xarxes socials decideixen què mengem, com podem prevenir estafes a través del mòbil, quin impacte té la intel·ligència artificial en el nostre dia a dia.
De tot això i molt més en parlarem a la Gatosfera de Girona. Amb Ada Parellada, Arnau París, Cintet, Abraham Urriols, Mariola Dinarès.
Tots aquests noms i més a la Gatosfera de Girona, del 17 al 19 d'octubre.
L'entrada és lliure i gratuïta. Més informació a gatosfera.cat.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Ningú s'enamora de la seva placa d'inducció. Però quan cuines amb una placa amb extractor silenciós integrat de Miele i descobreixes que pots cuinar i xiuxiuejar alhora, és difícil no acabar estimant-la per sempre. Una vegada Miele, sempre Miele.
Només vull Miele.
Troba noves oportunitats laborals al Saló de l'Ocupació. Un únic espai amb tota la informació per millorar el teu perfil professional, conèixer els sectors i les professions amb més demanda, accedir a eines útils per trobar feina i connectar amb empreses. T'esperem al Saló de l'Ocupació el 23 i 24 d'octubre al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.
Catalunya migdia.
D'aquí a 2 minuts seran 3 quarts. De seguida us pregunto per tot l'embolic que hi ha a Madrid amb el fiscal general de l'Estat, però hem d'anar per notícia d'última hora cap a Israel. Anem a Jerusalem. Saludem la Roser Oliver, la nostra corresponsal. Roser, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Perquè hi ha informacions contradictòries, però sembla que Israel podria haver matat a un dels caps de Hamas i a un dels cervells dels atacs del 7 d'octubre. Què ha passat?
Sí. Sí, es tractaria de Yahya Sinwar, l'actual líder de l'organització islamista. La notícia encara no està del tot confirmada, però l'exèrcit israelià ha tret un comunicat en què diu que tres terroristes han estat eliminats a la franja de Gaza sense especificar-ne la localització i que hi ha la possibilitat que un d'ells sigui Sinwar. L'exèrcit diu que s'estan fent ara les comprovacions pertinents. El comunicat afegeix que els haurien matat en un edifici on no hi havia signes que indiquessin la presència d'hostatges. Alguns mitjans de comunicació israelians expliquen que hauria mort ahir a la tarda en un enfrontament amb una patrulla de soldats regulars, o sigui que no es tractaria d'una operació militar planificada per matar-lo. Els cossos van ser transferits immediatament a Israel per fer la comprovació. Sinwar havia passat 23 en presons israelianes, va ser alliberat l'any 2011 en un intercanvi entre 1.047 presoners palestins a canvi del soldat israelià Gilad Shalit, segrestat per Hamas. Per tant, Israel té el seu ADN des de llavors, des de que va estar empresonat, i per tant no hauria de ser difícil saber si un dels tres assassinats ahir és ell. Recordem que Yahya Sinwar havia estat durant molts anys al cap de Hamas a Gaza i que va ser el cervell dels atacs del 7 d'octubre. Per tant, era un dels objectius més buscats per Israel. El 6 d'agost va ser designat cap polític de l'organització en substitució d'Ismail Haniyeh, assassinat a Teheran en un atac atribuït a Israel. Sinwar era conegut per la duresa de les seves posicions i per ser molt carismàtic. Si es confirma la seva mort, en les últimes setmanes haurien estat assassinats els tres principals líders de Hamas, Ismail Haniyeh, Yahya Sinwar i el cap de la branca militar, Mohamed Deif.
Molt bé, doncs aquesta és l'última hora que ens arriba des de Jerusalem, i a veure si es confirma aquesta notícia o no. És veritat que totes les vegades que ha estat primer Israel qui ha assegurat que havia aconseguit matar algun dels caps dels diferents moviments que té en contra, i després s'ha acabat confirmant la notícia. A veure si aquesta vegada passa el mateix. Roser, gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
Estarem pendents de si es confirma o no. Ara 14 minuts per arribar a les 4. Com deia, volia parlar del fiscal general de l'Estat. Avui la majoria de la cúpula de fiscals ha tancat files amb Álvaro García Ortiz l'endemà que el Tribunal Suprem l'imputés per revelació de secrets pel cas de la parella d'Isabel Díaz Ayuso. Després de 3 hores de reunió, el fiscal general de l'Estat ha reiterat que no pensa dimitir. 8 dels 35 fiscals li han demanat que ho faci, que dimiteixi, i el Partit Popular, que ho ha aprofitat per insistir als socis d'investidura de Pedro Sánchez que li donin suport en una futura hipotètica moció de censura contra el president espanyol, que es manté ferm al costat de García Ortiz. No sé què us sembla aquesta notícia coneguda ahir, que és inèdita en democràcia, i quin recorregut pot tenir, o quina base creieu que pot tenir?
Jo, si em permetreu, començaria fent una crida que és la més elemental que puc fer a la presumpció d'innocència. És a dir, però ja no, que no sigui la típica invocació buida de contingut o circumstància només de la vigència d'un dret, no? Perquè estan començant a aparèixer alguns indicis de que hi podria que aquesta lectura gairebé de certesa, no?, d'una eventual condemna podria no ser tan evident. És a dir, en definitiva, s'està imputant la filtració d'uns correus que serien secrets, però sembla ser que hi ha indicis de que determinats mitjans de comunicació els havien difós amb anterioritat, no? I, per tant, aquest fet, combinat amb que, per tant, en primer lloc, que no serien dades secretes, combinat amb que la pretensió no seria difondre el secret, sinó punxar un bulo que hauria inflat el mateix cara s'arroga.
Perquè sembla que les informacions deien que havia estat fiscalia qui havia proposat el pacte, i el que volien era desmentir això dient que no, que havia estat el contrari, que havia estat l'acusat qui s'havia posat en contacte per intentar buscar aquest pacte.
Òbviament, aquests paràmetres a mi em fan ser extremadament prudent, no?, davant d'aquest anàlisi de prosperabilitat de l'acció penal contra el fiscal general. Dit això, hi ha una segona derivada, que és el tema de si hauria o no hauria de dimitir. Realment és una situació complexa, perquè si ell està fent front a un procediment d'investigació en el que hi ha un fiscal que està actuant en nom de la fiscalia i ell continua assumint la prefectura, no?, la màxima posició jeràrquica dintre del cos, es genera com a mínim una situació anòmala, no? Però la combinació dels factors a mi em fa ser especialment prudent, i no podria acabar sense lamentar una vegada més l'enèsim capítol de judicialització de la política, politització de la justícia. Jo crec que la ciutadania té motius per començar-ne a estar cansat, de nosaltres, dels juristes, dels jutges, dels fiscals, i és que no deixem de donar motius perquè així sigui.
I és que no es pot abstraure, jo crec, aquest episodi del que és la lectura política, del que passa a l'ambient, doncs, a la política espanyola i a la justícia espanyola. No és menor important el fiscal general de l'Estat. És una qüestió que és majúscula i, a més, amb una certa, doncs, diguem-ne, rapidesa, digue-li com, no sé, per no dir frivolitat, perquè de seguida ha sortit el fet de que primer va aparèixer en mitjans de comunicació les dades d'aquesta persona, de la parella d'Isabel Díaz Ayuso, i que, per tant, el fiscal general no era el que va aixecar la llebre, per entendre's. Per tant, que tota la sala segona del Tribunal Suprem no hagi tingut aquesta cautela d'una mínima instrucció perquè abans de procedir a imputar el fiscal general de l'Estat, jo per mi ho incardino dintre d'una operació d'Estat, doncs de la justícia no és aliena, i ara en aquest cas és l'enderrocament de Pedro Sánchez com a president del govern. Jo crec que aquí hi ha eines polítiques dins la justícia per tal de minar aquest govern, que per altra banda necessita de ser, doncs, molt capaç de poder teixir ponts i parlar d'aliances i negociacions per poder continuar tirant endavant, començant pels pressupostos, amb un arc parlamentari molt variat, per tant haurà de ser generós i cautelós amb tothom per no trencar equilibris, i que aquesta feblesa sigui aprofitada també des de la judicatura per enderrocar aquell que també està fent una mica més del compte de cas en el sector independentista. Al final tot acaba passant allà mateix, i lamentar un cop més aquesta manca de percepció o sensació de que no hi ha una separació de poders autèntica.
Jo no entraré en el fons perquè no tinc prou coneixements del que va fer. Entenc la seva reacció, segurament ho podria haver gestionat d'una altra manera, es podria haver dedicat a filtrar-ho als mitjans de comunicació i no haver-ho fet donant la cara, diguéssim, no haver-ho fet anant de cara, i no estaria en aquesta situació. Però sí que, clarament, i per la forma d'actuar del Tribunal Suprem, això és un cop més aquesta constatació d'aquesta guerra constant i d'aquest intent de posar bastons a les rodes de la cúpula judicial, que està absolutament decantada a posicions dretanes i d'extrema dreta contra el govern del PSOE i els seus socis. Perquè passa això amb el fiscal general de l'Estat i no passa, per exemple, quan en sumaris o investigacions que afecten a líders independentistes o a líders de Podem hi ha filtracions de tota mena, de sumaris, d'instruccions, d'informes policials i de parts d'informes policials que fins i tot no tenen res a veure amb la investigació, quan s'allarguen processos d'instrucció de forma absolutament deliberada. Aleshores, no es mira res, no s'investiga res, és igual el dany polític i el dany reputacional que a vegades es crea a algunes persones, i això em porta a les solucions. És a dir, escolta'm, Pedro Sánchez, després d'aquells 5 dies de reflexió famosos d'un home profundament enamorado, va dir i va anunciar que obriria un procés de regeneració política a Espanya. Jo crec que la regeneració política a Espanya i la supervivència del PSOE i dels seus aliats passa perquè aquesta regeneració afecti també el poder judicial, perquè el poder judicial, evidentment, no pot estar mediatitzat, ha de ser un poder com més independent millor, però el que tampoc pot estar és absolutament esbiaixat a la dreta, com hem vist en els darrers temps, com hem vist amb el procés català, com hem vist amb la llei del només sí és sí, o com hem vist ara amb la llei d'amnistia. I en aquesta obligació de regenerar, Pedro Sánchez no té excusa. No té excusa perquè ell té el butlletí oficial de l'Estat, té el Consell de Ministres i té una majoria absoluta claríssima al Congrés dels Diputats, perquè els seus socis, que han sigut víctimes de tot això abans que el PSOE, perquè el PSOE fins fa uns anys era copartícep de tot això, ara també s'ha convertit en víctima el PSOE, però fins fa uns anys era copartícep de tot això, amb aquesta mena de repartiment o de turnisme entre el PP i el PSOE. Doncs el Pedro Sánchez té uns socis, tant dins del govern com al Congrés dels Diputats, com fora del govern, que han estat víctimes d'això. Els partits independentistes, Podem, Euskal Herria, Bildu, n'han estat víctimes. Per tant, si vol, ho té fàcil per fer modificacions a la llei orgànica del Poder Judicial, a la llei del CNI, a la llei de cossos i forces de seguretat de l'Estat.
Sí. Jo em permeto establir dues petites discrepàncies amb el discurs del Ferran, que no sé si ho són o només matisacions.
No.
Però en primer lloc, jo no confondria mai poder judicial amb alta magistratura, per més que orgànicament en formen part. Ja. Al final, el poder judicial a Espanya és un poder que està conformat per 5.000 professionals que obren la paradeta cada dia i que posen una mitja d'entre 300 i 350 sentències cadascun d'ells, a banda de les instruccions. És a dir, són uns professionals d'altíssim voltatge jurídic que resolen conflictes, els conflictes ordinaris. Dit això, sí que és veritat que hi ha una alta magistratura, que podríem generar un cert consens al definir-la, que podria tenir algun biaix, i això és totalment d'acord, Ferran, amb que caldria anar-lo neutralitzant, no? Perquè en alguna mesura genera aquesta sensació de no separació.
Que s'assembli més a la ciutadania.
En segon lloc, el segon matís que voldria establir és un matís per mi molt conceptual. No es pot equiparar la filtració o la informació sobre una determinada resolució judicial o inclús un determinat document que hi hagi una causa amb la donar publicitat a un correu electrònic que envia un advocat a un fiscal, perquè són dos planos informatius totalment diferents.
Segur que no, però que en un cas imputin al fiscal general de l'Estat i se'n demani la dimissió i es munti l'escàndol que s'ha muntat, i en l'altre cas, cada cop que es denuncia públicament i que ho denuncien els advocats, els afectats, mai passi absolutament res i mai ningú cregui convenient prendre cap tipus de mesura i mai ningú hagi sancionat a cap funcionari ni hagi fet cap procés per dir, bueno, doncs anem a canviar-ho. És a dir, quines mesures prendrem perquè no hi torni a haver clavegueres policials? Quines mesures prendrem per, si hi ha alguna ombra de lawfare, que no hi sigui? Quines mesures prendrem per canviar la llei de secrets de l'any 68?
Un minut, i que la Lourdes no s'hi vol dir alguna cosa.
Sí, no volia acabar... És a dir, a veure, mantenint la tesi de que hi ha una voluntat d'enderroc de Pedro Sánchez i del govern en benefici del Partit Popular, jo hi ha una qüestió que m'agradaria que estic expectant a veure què passa, perquè si aquest assetjament amb les qüestions de la parella de Pedro Sánchez, de la seva dona, la seva esposa, doncs, i la vinculació que amb tot el tema d'Era Europa, etc., i es veuen amb la necessitat, per exemple, de qüestionar l'informe de l'UCO, seria molt fort. És a dir, un escàndol és imputar el fiscal general de l'Estat, però un altre escàndol seria que el propi president del govern presenti dubtes sobre un informe de l'UCO, que els independentistes sabem que de l'UCO, inclús jo que no sóc sospitosa de socialista, jo no trencaria una llança per aquest informe i no li donaria la veracitat, vist els antecedents que van passar a Catalunya i els independentistes. Per tant, pot ser un esberlament general i, per tant, el repte que té Pedro Sánchez de donar una resposta a aquesta precarietat de la qualitat democràtica, i més havent-se agafat un KitKat en plena campanya electoral de 5 dies per pensar i no haver presentat ni una sola mesura avui encara, crec que tot això és molt perillós.
Doncs veurem com evoluciona el cas en els pròxims dies, perquè segur que això serà munició política i, per tant, continuarem tenint notícies sobre tot plegat. Marc Molins, Lourdes Ciuró, Ferran Casas, gràcies a tots tres. Fins la pròxima. Faltan 3 minuts per arribar a les 4, una mica de publicitat, de seguida el butlletí de les 4 i després la tarda de Catalunya Ràdio amb l'Elisenda Carot i companyia. Tornem demà a les 2. Bona tarda de dijous a tothom.
Blancs, negres, rosats, escumosos. Saps quins són els millors vins de Catalunya? Consulta els guanyadors dels Premis Binari al diari badaví.cat.
El 19 d'octubre a Terra, a Girona, el Futur Fest de Catosfera. Propostes del món digital transformades en espectacles en viu. Vermut amb creadors de contingut. La Torre en directe amb Albert Riera, monòleg de Sarai Ferro i concert amb Últim Cavall. L'entrada és lliure i gratuïta. T'hi esperem. Més informació a futurfest.cat.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
Això havia de ser un cap de setmana romàntic i no el túnel del terror.
Jordi Galceran i Sergi Belbel tornen amb una comèdia de por. Amb Mireia Portas, Ivan Lavanda, Anna Güell, Lluís Villanueva i Joel Cojal.
No hi ha res com una escapadeta a la muntanya per conèixer millor la teu parella.
Turisme rural. A partir del 18 de setembre al Teatre Borràs. Més informació i venda d'entrades a balanambio.com.
Compromís, passió, solidaritat. El dimarts 22 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat Generalitat de Catalunya celebren la 41a gala Campions en Valors al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Un homenatge als esportistes i clubs catalans que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini del Corte Inglés, Clubs Eurofitness i CaixaBank.
El Paradís de les Senyores. Cada tarda, de dilluns a divendres, a la plataforma 3CAT i a TV3.
Dissabte, 19 d'octubre, al suplement pugem a l'escenari del Temporada Alta. Us esperem a la sala La Planeta de Girona, amb els protagonistes teatrals del festival i els Amics de les Arts. Vindran els germans Roca, la Rosa Rodón, la periodista Ana Ponsí, l'Alba Riera i els habituals del suplement. Aquest dissabte, 19 d'octubre, al suplement us esperem a la sala La Planeta de Girona.
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
Quan vaig adonar-me de que estava passant algo, de l'altra banda no hi havia, no trobava credibilitat, no se'm creia.
Les dones i els dies, el programa que sí que t'escolta.
I avui amb 70 i pico d'anys, em dona el gust d'anar sense sostén.
Però això és el que volia sentir Catalunya.
És que dona gust.
Clar, i tant. Sí, senyora.
Llibertat.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
El programa que sí que t'escolta.
Catalunya migdia.